Bona tarda, són les dues. Un terç dels agressors sexuals de menors a Barcelona també són menors. Això és el que ha anunciat avui la Unitat d'Atenció a les Violències vers la Infància i l'Adolescència de l'Hospital Vall d'Hebron, que en l'últim any ha atès 341 nens i nenes només a la ciutat de Barcelona. D'aquestes víctimes, que gairebé el 80% hi han arribat per episodis de violència sexual. En aquest sentit, des de la unitat alerten que la violència sexual entre iguals està creixent i els motius són dos que hem tractat àmpliament. El consum primerenc de pornografia i la falta d'educació sexual i afectiva, o el que és el mateix, educar per distingir la realitat de la ficció i, sobretot, i un cop més, ensenyar a estimar sense fer mal.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
El Parlament Europeu assegura que Espanya va espiar amb Pegasus 65 líders independentistes en lloc de 18, com havia reconegut. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Segons l'informe de l'Eurocambra, no s'ha pogut provar que els espiats fossin una amenaça per la seguretat espanyola, tal com han dit moltes vegades les autoritats de l'Estat.
I davant l'anunci de l'aturada de transportistes convocada a partir de diumenge, la Plataforma en Defensa del Transport assegura que l'única part que té marge per evitar la vaga és el govern espanyol.
Des del sector de l'alimentació demanen calma a la ciutadania i asseguren que no hi haurà problemes de desabastiment.
I els Estats Units celebren avui les seves eleccions de mig mandat, on les urnes valoraran la gestió de Biden, però també el futur paper polític del seu antecessor Donald Trump.
Es renovaran els 435 escons de la Cambra de Representants, un terç del Senat, i seran elegits els governadors de 36 estats.
De què impliquen aquestes eleccions i de quins escenaris s'obren pel govern de Biden i el futur del país en funció dels resultats, en parlarem d'aquí uns minuts amb l'Antoni Bassas, que va ser corresponsal als Estats Units entre el 2008 i el 2013. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça ja ha arribat a Pamplona, on aquesta nit a 2:15 s'enfronta a l'Osasuna en l'última jornada abans de l'aturada pel Mundial.
Els blaugranes tenen l'oportunitat de mantenir el liderat i marxar al Mundial sabent que estan al capdamunt de la classificació. Avui a les 7 de la tarda també juga el Girona. Ho farà al Camp de l'Elx.
I en plana cultural, el Carràs continua fent història. La pel·lícula de Carràs Simón ha estat nominada als Premis del Cinema Europeu, el Magiró.
El film optarà el premi a la millor pel·lícula i el premi al millor guió, que firma la mateixa Simón i Arnau Vilaró. És la primera producció catalana nominada d'aquest premi de l'Acadèmia Europea del Cinema.
Abans de repassar el més destacat, com sempre fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La situació meteorològica ara mateix marcada per aquestes suaus i altes temperatures màximes que entre ara i primeres hores de la tarda es poden enfilar valors de 20 a 24 graus a bona part de Catalunya, temperatures que serien més normals per tractar-se de començaments del mes d'octubre que no pas d'ara de gairebé mitjans del mes de novembre. Unes temperatures que vindran acompanyades d'una tarda molt tranquil·la, amb núvols alts poc importants, tret del Pirineu de Lleida. Aquí els núvols començaran a créixer i no descartem que a última hora pugui arribar a caure algun ruixat cap a l'Alta Ribagorça i també a la Vall d'Aran, cota de neu 2.400 metres. De cara demà esperem un augment de la nuvolositat. Això ens portarà temperatures mínimes una miqueta més altes i màximes un pèl més baixes. I demà, sobretot de cara a la tarda, ruixats a les comarques del Pirineu, també alguns que poden afectar comarques del sud i de Ponent, i al llarg de demà a la tarda, sobretot a d'altres punts del país, menys probables cap a la costa nord, però no els descartem tampoc al 100%. Per tant, doncs, avui una jornada amb moltes més clarines, demà amb més núvols, i avui amb aquestes temperatures anormalment altes.
El Parlament Europeu assegura que Espanya va espiar amb Pegasus 65 líders independentistes en lloc de 18, com havia reconegut. Segons l'informe de l'Eurocambra, no s'ha pogut provar que els espiats fossin una amenaça per la seguretat espanyola, tal com han dit moltes vegades les autoritats de l'Estat.
El document afegeix que el govern espanyol va ser probablement el principal client de la Unió Europea del grup NSO i que l'espionatge viola l'article 18 de la Constitució espanyola. A més, també compara la rapidesa dels tribunals de Madrid en el cas de l'espionatge de Pedro Sánchez i dels ministres Fernández Fernando Grande Marlaska i Margarita Robles, amb la lentitud de la tramitació de les denúncies presentades per part dels espiats catalans.
El govern català ja insta el govern espanyol a donar tota la informació i que li requereixin les autoritats europees per investigar el cas i li demana informació sobre qui va donar l'ordre d'investigar l'independentisme. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El govern aprofita l'informe per advertir l'estat espanyol que el cas no està resolt i que cal conèixer qui hi ha darrere l'espionatge. També el compromís que els fets no es tornaran a repetir. La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, aprofita l'ocasió per instar l'estat a col·laborar amb les autoritats europees perquè puguin esclarir-se els fets.
No podem respondre de què farà l'estat més enllà d'esperar que respongui a les demandes que se'ls està fent de donar tota la informació i de facilitar tota la investigació necessària per esclarir aquest cas d'espionatge.
Serret admet que el govern espanyol ha fet gestos amb el cas Pegasus, com cessar la directora del CNI, però que són insuficients. A hores d'ara, per això, continua sense donar per normalitzades les relacions amb la Moncloa.
Mentrestant, el PSC critica que en la reunió que van mantenir ahir amb el govern només li presentessin quatre diapositives de PowerPoint i sense detalls sobre què vol destinar les partides pressupostàries. El partit ja apunta que veu molt lluny que finalment hi hagi nous pressupostos pel 2023.
El PSC carrega contra el govern perquè a un mes vista de voler entrar als pressupostos del Parlament no concreta si vol tocar els impostos ni quants diners pensa destinar a cada departament. El partit ja avisa que no pensen aprovar uns pressupostos que arribin a la cambra sense que abans hagin estat negociats amb el seu partit. Mentrestant, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, després de la reunió d'ahir, no tanca la porta a pactar els nous pressupostos de la Generalitat amb el PSC, però alerta que els socialistes han de fer passes per reconciliar-se amb el 80% de la societat catalana. Ho ha dit en una entrevista a TV3.
El Partit Socialista ha de fer passos per reconciliar-se amb aquests 80% que hi ha a la societat catalana, que està en contra de la repressió i que vol el final de la repressió, que està a favor d'una negociació sincera, franca, incloent un 73% dels votants del PSC que diuen que el futur polític de Catalunya s'ha de decidir votant. Llavors, quan el PSC faci passes en aquestes direccions, segur que hi ha moltes coses sobre les quals ens podríem posar d'acord.
Junqueras, doncs, ja no posa una línia vermella al PSC com va fer ara fa uns mesos.
Gràcies, Judit. I pendents avui també de la justícia britànica que estudia el darrer recurs de Joan Carles I contra la demanda de Corina Larsen, l'examen de l'emèrit, l'acusa de tres delictes contra la seva persona, com són l'assetjament, vigilància il·legal i difamació. Aquest procediment podria allunyar l'emèrit de ser jutjat al Regne Unit.
El jutge del Tribunal d'Apel·lació de Londres analitzaran aquest recurs pel qual l'advocat de Corina creu que estan més a prop d'un judici contra el monarca espanyol. Però l'estratègia dels advocats del rei Joan Carles I seria recórrer tot allò que puguin recórrer per així dilatar els procediments i allunyar l'emèrit d'una possible vista condemnatòria en un país on no compta amb la inviolabilitat que té Espanya. Els advocats de Joan Carles I reclamen l'exoneració per tots els càrrecs denunciats per Corina Larsen i que van des de la abril del 2012 al juny del 2014, just al període on encara era cap de l'estat espanyol.
I us ho dèiem en portada, un terç dels agressors dels infants atesos per violència sexual a la Vall d'Hebron durant l'últim any són menors d'edat. Així ho acrediten les xifres de la Unitat d'Atenció a les Violències vers la Infància i l'Adolescència, per on l'últim any han passat 341 nens i nenes només a la ciutat de Barcelona. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La Unitat Especialitzada en Violència Infantil de la Vall d'Hebron ho atribueix al consum primerenc de pornografia i a la falta d'educació sexual i afectiva. Majoritàriament, aquestes agressions són entre iguals, fora de l'horari escolar, en un context educatiu, d'oci, i a vegades hi ha actuacions més grupals. Els experts han alertat que aquestes conductes tenen una tendència creixent. La majoria de víctimes expliquen per primera vegada l'agressió sexual a la seva mare o a l'escola. Per això, Mireia Forner, psicòloga de la unitat, considera que la formació afectivo-sexual als centres educatius hauria de començar molt abans, a partir dels 3 anys.
és important fer tota aquesta prevenció des de la infància, com comentava la Juliana, no? És una prevenció que ja es pot començar a treballar a partir dels 3 anys, adaptada segons l'edat, i el que s'ha de fer és incorporar-ho en el currículum escolar i anar-ho treballant en el que s'anomena un currículum en espiral, en el que al llarg dels diferents cursos educatius anirem treballant i ampliant tots aquests aspectes.
La unitat de la Vall d'Hebron ha atès 341 pacients de novembre del 2021 a l'actual, 34 més que l'anterior. Pràcticament un cas nou al dia. El 79% són víctimes de violència sexual i el perfil majoritari de la víctima és el d'una noia de 13 anys. Des de la Vall d'Hebron veuen que les xifres aniran creixent fins a estabilitzar-se els números actuals, perquè defensen que es detecta i es denuncia més.
Gràcies, Sílvia. I davant l'anunci de l'aturada de transportistes indefinida convocada a partir de diumenge, la Plataforma en Defensa del Transport assegura que l'única part que té marge per evitar la vaga és el govern espanyol.
De totes maneres, el delegat de la Plataforma Catalunya, Carles Domínguez, es mostra poc optimista amb que la vaga s'acabi desconvocant. En una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, el delegat de la Plataforma convocant de la vaga de transportistes ha apuntat que els transportistes estan pitjor que el mes de març, quan hi va haver una aturada del sector durant 20 dies.
El margen sí que es real, lo que pasa es que el margen lo tiene en este caso el gobierno, porque ellos son los que tienen la solución, aparte las herramientas las tienen. Ellos sacaron un decreto ley, ellos cuando a nosotros en el mes de marzo hicimos el paro y en el mes de junio se quería reanudar ese paro, ellos nos dieron la posibilidad de negociar, pues nosotros como responsables que somos nos sentemos a negociar. La plataforma sabe negociar en los despachos y sabe negociar en la calle.
L'objectiu d'aquesta aturada és denunciar que les mesures acordades amb el govern de Pedro Sánchez per fer front a les pèrdues no s'estan complint i que ningú controla que els carregadors, els que han de recompensar els camioners per la feina, no els paguin per sota del preu de cost. En aquest sentit, Carles Domínguez ha detallat que els transportistes no es poden enfrontar als carregadors sols i que si els denuncien, personalment poden quedar-se sense feina.
Això sí, tot i la convocatòria de vaga, des del sector de l'alimentació demanen calma a la ciutadania i asseguren que no hi haurà problemes de desabastiment.
El secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Aliments de Catalunya, Roger Gaspa, ha reiterat que no fa falta comprar més del necessari i assegura que ara no és el moment de fer aquesta vaga. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Estel.
És evident que no és un escenari òptim. Fa molts mesos que la cadena alimentària en el seu conjunt estem patint molt per l'augment del cost energètic, de l'augment de les matèries primeres, i nosaltres durant aquests 5 dies el que apel·lem a aquesta plataforma que ha convocat l'aturada, no tot el sector, aquesta plataforma, és a que fem una reflexió conjunta sobre la conveniència no, d'aquesta vaga.
Gaspa ha assegurat que aquesta vaga indefinida posaria tota la cadena alimentària a una situació límit.
I en plana internacional, els Estats Units celebren avui les seves eleccions de mig mandat, que serviran per renovar els 435 escons de la Cambra de Representants, un terç del Senat, i també escollir els governadors de 36 estats.
El Partit Demòcrata podria perdre l'estreta majoria que té actualment a les dues cambres, un fet que suposaria un revés pel president Joe Biden. De fet, i en gran manera, aquestes eleccions són un gran referèndum sobre la gestió de Biden, però també sobre el futur paper del futur paper polític del seu antecessor, Donald Trump. Dels resultats d'avui en dependran en gran manera els dos últims anys de l'administració Biden i les iniciatives de l'última etapa del seu mandat, alhora que establiran les bases per a les presidencials del 2024 i si es presenta la reelecció.
Antoni Bassas, excorresponsal de TV3 als Estats Units. Bona tarda.
Bona tarda.
Quina transcendència poden tenir aquestes eleccions de mig mandat?
Molt gran, molt més gran que altres eleccions de mig mandat, que són eleccions que se celebren, com el seu nom indica, normalment, però que aquesta vegada va molt més enllà de si seran un vot de censura o no de la presidència, que és el que normalment són, no? Són eleccions que són dos anys després de les presidencials i dos anys abans de les pròximes presidencials i marquen el termòmetre. Normalment els nord-americans tenen tendència a votar a un partit a la presidència i a les següents eleccions, depèn de com vagin les coses, el castiguen o el corregeixen donant la majoria al partit contrari perquè no hi hagi massa concentració de poder en unes soles mans. Però aquestes eleccions ja no són exactament això. És evident que seran un examen per Biden, però jo també crec que seran un termòmetre de l'estat de salut del sistema democràtic dels Estats Units, que està molt tocat, i hi ha apel·lacions molt directes a aconseguir que hi hagi un vot de càstig al sistema a la línia del que Donald Trump ve dient des de fa molt temps, que li van robar les eleccions i que, en conseqüència, el govern de Biden és il·legítim.
contestat per la banda de Biden i del mateix Obama, que s'ha remengat i ha baixat el fang d'aquesta campanya, dient que han de recuperar els valors compartits dels americans fixats en la Constitució.
En el cas que, precisament, no, el partit de Donald Trump, els republicans, recuperessin poder a la Cambra de Representants, fins a quin punt podrien revertir mesures que ja hagi tirat endavant el govern de Biden?
Sempre es poden revertir. El que passa és que això té una relativa importància. Els Estats Units és un sistema amb un poder tan repartit que fins i tot tenim una majoria en el Senat. Si no tens una supermajoria, si no tens 60 dels 100 diputats, no pots tirar endavant grans projectes. Aquí el que està en qüestió és una visió d'Amèrica, de si les transicions de poder es poden fer pacíficament, si hi ha un terreny compartit de discussió, o si els fets han deixat de tenir importància i ara el que importen són les visions. I en aquest sentit, quan Donald Trump surt ahir i diu la setmana que ve, el dia 15, o sigui, d'avui en 8, faré un anunci molt important, està dient als votants republicans, aneu a votar massa pels candidats republicans perquè després vindré jo a rematar-ho. És a dir, els Estats Units fa molt temps que han entrat per un pendent extraordinàriament desagradable de la vida pública, i això fa que aquestes eleccions signifiquin, entre moltes altres coses, la possibilitat que la primera democràcia del món continuï sent-ho com l'havien conegut. No perquè deixi de ser-ho, però sí molt, molt tocada. I és bastant ingenu creure que el que passi amb el sistema polític als Estats Units no ens passarà a nosaltres, perquè són la democràcia més antiga del món, i encara que el seu sistema és molt diferent del nostre, doncs no deixem d'emmirallar-los. Una mala salut del sistema allà té repercussions globals per les democràcies liberals de tot el planeta.
Tu ara parlaves d'aquest anunci que ha de fer Donald Trump la setmana que ve. El fet de que hagi dit que ho anunciarà però no ho hagi anunciat encara, vol dir que no confia del tot potser en aquests resultats que poden haver-hi entre avui i els propers dies?
Bueno, Trump és bastant imprevisible i vés a saber per què no ho ha dit, però jo crec que el missatge, ell no podia eclipsar el missatge demà, perquè també dir que es presentaria hauria portat molts demòcrates a les urnes o gent indecisa a votar demòcrata. Jo crec que es tracta d'animar els republicans i després sortir ell amb el seu protagonisme a dir que es presenta, bueno, o que intentarà presentar-se, perquè ja veurem si amb els problemes judicials que té i que tindrà si ho intenta, aconseguirà la nominació republicana.
I per l'altre cantó, en el cas de que els demòcrates els hi surti bé i controlin tot el Congrés, això els assegura d'alguna manera un final de mandat tranquil, no? Que aquests 2 anys que queden més o menys puguin ser tranquils, o tampoc?
No, tampoc. Primer, en política no hi ha res tranquil, i els temps que vivim són d'una intranquil·litat absoluta. I després, ja et dic, home, evidentment, controlar la Cambra de Representants està molt bé, però és el sistema nord-americà és bicameral, i el Senat és on acaben votant-se decisivament coses molt importants. I aquí la supermajoria dels 60 ja fa molt temps que no la té ningú, i menys els demòcrates. De manera que, no. És a dir, el màxim que pot aspirar Biden avui és que les urnes no el corregeixin d'una manera molt, molt, molt descarada i que el sistema no es faci més mal enviant al Congrés representants que neguen que la victòria de Biden fos legítima o que estiguin... Esclar, hem de pensar que en els Estats Units en els últims temps han passat dues altres coses tremendes. Una és la pandèmia i els seus efectes, l'altra és la reversió que va fer el Tribunal Suprem de l'avortament, i l'altra és Trump enviant la gent contra el Congrés. Esclar, el que representa tot aquest paquet, diguéssim, avui pot quedar reforçat. Biden, màxim el que pot aspirar és a que no quedi reforçat, perquè per desgràcies ja fa molt temps que les esquerres a Europa i el centre liberal als Estats Units, que representaria el Partit Demòcrata, els hi costa molt fer propostes tan clares i amb tant apil com les dretes i les ultradretes europees i nord-americanes.
Clar, i aquí quan parlem d'eleccions sempre acabem parlant una mica, no, de que hi ha menys participació, de que hi ha certa desafecció amb la política, amb l'actual escenari polític. A Estats Units, amb tots aquests escenaris tan extrems que han passat els últims mesos o els últims anys, sobretot amb l'arribada de Donald Trump, també passen factura en aquest sentit? És a dir, els estatunidencs també van a votar menys o al contrari?
No, van a votar més. De fet, a les últimes eleccions hi va haver un record de participació, però allà votar és molt més difícil. Hi ha gent que ha de fer molts quilòmetres per anar a votar. Després, en alguns estats t'has d'inscriure abans per votar. En alguns estats de majoria republicana ho fan tot el possible perquè els hispans, els afroamericans, la gent de districtes més pobres no vagin a votar. És a dir, fins i tot arriben a retocar les fronteres dels districtes electorals perquè hi hagi districtes que s'assegurin sempre una majoria republicana. Per tant, no, és difícil mesurar-ho amb els nostres estàndards. Hi ha un interès molt gran per la política, això em sembla que és evident, però d'una manera bastant divisiva i d'una manera bastant agra.
Doncs, Antoni Bassas, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar.
Comissions Obreres i UGT amenacen amb mobilitzacions al sector de la construcció a partir de la setmana que ve. Els sindicats denuncien que la Federació d'Entitats d'Empresaris de la Construcció s'ha negat a aplicar els increments de sou pactats al conveni general a l'estiu.
Segons els sindicats, la patronal no vol complir l'increment pactat en àmbit estatal, que és d'un 4% el 2022 i d'un 3% el 2023 i el 2024, quan aquest acord està signat i subscrit per una persona que ha format part de la comissió negociadora del conveni estatal. Els sindicats no descarten en imposar una demanda als jutjats, ja que, segons diuen, la federació utilitza l'excusa que amb sous més alts es perdrà competitivitat.
I la inflació podria comportar una pèrdua de poder adquisitiu de 3.000 euros per casa el 2022.
Un estudi de la consultora KPGM, que parteix del supòsit que les famílies tenen una renda disponible de 30.000 euros l'any, analitza que la despesa que més ha crescut està relacionada amb l'habitatge. Un 21,5% fins als 12.000 euros, seguida del transport, que ha augmentat un 14% fins als 3.600 euros, i de l'alimentació amb un increment del 10,3% per situar-se en els 5.300 euros. L'estudi conclou que les llars es troben obligades a renunciar a despeses menys essencials i a canviar d'hàbits o bé estalviar-se o endeutar-se.
Mentrestant, els ingressos d'Endesa es disparen més d'un 72,5% i la companyia guanya 1.651 milions d'euros entre gener i setembre. Això és un 13% més que l'any passat.
Aquests guanys s'atribueixen sobretot a la venda del negoci de mobilitat elèctrica per un valor net de 182 milions d'euros. Sense aquests beneficis extraordinaris, l'augment respecte a l'any passat hauria estat d'un 0,7%. Pel que fa al preu de la llum, aquest dimarts baixarà més d'un 5% respecte a dilluns i se situa als 115 euros al megawatt hora. El preu més alt es registrarà entre les 8 i les 9 del vespre, on s'enfilarà fins als 159 euros al megawatt hora, mentre que el mínim ha estat entre les 5 i les 6 del matí.
I tornem a parlar de conflictes laborals, perquè els vigilants de les zones blaves i verdes de Barcelona avui fan vaga, denuncien que l'empresa BSM vol ampliar-los els dies de feina i els obligarà a portar moto.
Els treballadors faran una aturada des d'aquest migdia i fins la tarda de dimarts vinent. Els tècnics afirmen que no volen cedir i modificar de manera tan sobtada les seves condicions laborals. Comissions Obreres, de fet, ha denunciat en aquest sentit que de cap manera poden ser modificades unilateralment, com asseguren que ha fet l'empresa. Aquesta vaga s'uneix a la que ja funciona els caps de setmana i que, segons el comitè d'empresa, està tenint un seguiment del 100%. Els treballadors es mantenen ferms, tot i les pressions de l'empresa, a qui acusen d'imposar aquestes modificacions amb l'únic objectiu de generar por a la plantilla.
Limitar les portes giratòries, prohibir els regals als alts càrrecs públics i controlar l'activitat dels lobbies amb l'administració. Aquestes són algunes de les mesures de la nova llei de control de l'activitat dels grups d'interès aprovada avui pel govern de Pedro Sánchez. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. La Comissió Europea feia temps que demanava a l'Estat espanyol que regulés l'activitat dels lobbies i la relació que mantenen amb les administracions. Avui, el Consell de Ministres ha aprovat una nova regulació que limita les accions d'aquests grups d'interès, que a partir d'ara s'hauran d'apuntar un registre per poder mantenir trobades i reunions amb alts càrrecs dels governs. Els que no estiguin en aquesta llista no es podran reunir amb membres de l'administració, com ha explicat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
La norma es muy estricta, ya que los grupos que no estén inscritos en el registro no podrán contactar con el personal público para ejercer estas actividades de influencia. Igualmente, para garantizar el buen funcionamiento, tienen que cumplir con un código de conducta donde, por ejemplo, se prohíbe ofrecer regalos, favores a los responsables públicos.
La nova llei també prohibeix les portes giratòries als alts càrrecs de l'administració que no podran treballar per un lobby de l'àmbit en què hagin ocupat a les institucions fins 2 anys després de deixar el càrrec. El nou text també diu que totes les reunions hauran de ser públiques i s'haurà d'incloure les aportacions dels lobbies en les negociacions amb les administracions.
Gràcies, Pau. I a la cimera pel clima, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, proposa un pla d'acció d'alerta pels riscos climàtics. L'objectiu seria reduir en un 30% els danys que provoquen els episodis meteorològics extrems arreu del món, Anna.
Per crear aquest pla, Guterres demana a la comunitat internacional una inversió de 3.100 milions d'euros. Es tractaria d'un sistema d'alerta per reduir precisament les pèrdues i els danys que ocasionaran els desastres climàtics al món.
Per la seva banda, el president de l'Estat espanyol, Pedro Sánchez, i el del Senegal, Macky Sall, han presentat l'Aliança Internacional per la Resiliència davant la sequera, formada per 25 països i 20 organitzacions.
L'objectiu d'aquesta unió és posar en marxa accions que preparin els estats per a les futures sequeres extremes i els facin més resilients. Aquest fenomen meteorològic extrem és cada cop més freqüent i més dur en diversos països del món, des del Mediterrani a l'Àfrica, a Espanya, i farà una aportació inicial de 5 milions d'euros.
Les víctimes de la tragèdia a la tanca de Melilla del passat mes de juny no van rebre cap tipus d'assistència sanitària.
Els vídeos gravats per un dron i un helicòpter de la Guàrdia Civil demostren que l'allau de persones va passar quan els migrants van forçar les portes de la tanca que donen accés al territori espanyol. L'estampida va deixar desenes de cossos als dos costats de la tanca, però cap va rebre ajuda sanitària.
I a Barcelona, més de 5.100 persones es troben sense llar i més de 1.200 dormen al carrer. Fundació Arrels atén a les persones que es troben en aquesta situació i pretén impulsar iniciatives per conscienciar la població sobre aquesta problemàtica. Una d'elles és la campanya Visible. Són 13 peces d'art urbà per donar visibilitat a les persones sense llar i fer reflexionar també a la ciutadania des del carrer, que és l'espai on viuen aquestes persones. Arrels organitza unes rutes per conèixer aquesta situació i aquesta realitat. I hi ha anat la Carla Buigas.
Una de les coses que és més mal viscuda per la gent que viu al carrer és aquesta sensació d'invisibilitat, no? És a dir, que estàs, però la gent no et mira, no? L'artista aquest va dir, vale, la gent que viu al carrer tenen aquesta sensació d'invisibilitat. De fet, és que és com si fossin invisibles. Doncs jo ara vaig a fer el contrari, els vaig a fer visibles a saco, a lo bestia, no?
La Maite és voluntària d'Arrels Fundació i explica als alumnes del grau d'integració social l'obra de Teo Vázquez. 13 fotografies en forma de mural que es troben ubicades als murs dels edificis on solien dormir les persones sense sostre que surten representades. La Maite acompanya en Jaume, que és qui dirigeix aquesta ruta que comença a la Rambla del Raval de Barcelona. Ho fa des d'algun temps.
A mi el primer em donava una mica de por, però després ja em vaig acostumar i vaig dir, bueno, tot jauja, tot feta. Però el primer, clar, no saps què dir, no? T'has una mica entrar i jo dius, bueno, però després de pensar, bueno, si ja pagaria tanta gent ja que ja... No dic mai, ja. Persones grans, empreses de treball també, vull dir... L'altre dia va venir la de recursos humans també.
En Jaume coneix molt bé la situació perquè ha estat 5 anys dormint a un pàrquing al mig de les Rambles. La primera parada de la ruta és a la Filmoteca, on expliquen la història del Miguel.
Pues, el primer, pues, no volia... O sigui, venien els col·laboradors de res aquí a dir-li què tal, com estàs? S'espantaven, no? Hi ha molta gent que s'espanta, no? I clar, doncs, pues, els assassins durant un any, els assassins, com que venien cada dos portes, passaven per aquí i això, el veien, bueno, així ell va conèixer a Reus.
Al Miguel li va costar com fer el pas de venir a Reus, perquè en realitat hi ha un tema de confiança, no? És a dir, si tu estàs al carrer, estàs en una situació dolenta, que segurament t'han passat, has tingut moltes males experiències, et ve algú i et diu vols això, vols l'altre, segurament el primer que fas és dir per què m'estàs dient això.
Cada imatge parla d'una història diferent, on també s'exposen problemàtiques que a vegades deriven del sensellarisme, com són l'alcoholisme o l'addicció a les drogues. És la parada, per exemple, de Gustavo Flores, però també hi ha la del Giorgio i la Kofi, la seva gossa, que li va salvar la vida. Giorgio, que actualment és treballador de Arrels Fundació. I entre totes aquestes dificultats, la de l'Anna Maria, la de ser una dona que viu al carrer.
que les dones tenen més perill que els homes, perquè les dones sempre s'acosten on hi ha un grup de gent, es posa al costat d'ells, ¿vale? Però, bueno, por lo menos es un grup, estaré bé, de manera tranquil·la, si d'allò em defensaran, ¿entendés? No, la cosa és així, o sigui, una dona té més perill que un home, però molt bé.
I arribem al pàrquing del carrer Cardenal Cassanyes amb el passatge d'Amadeu Bagués, on veiem la gran imatge del Jaume amb la seva gossa, la Laica. Una gossa que reconeix l'espai i s'asseu al lloc on tant de temps ha dormit. Ara el Jaume dorm en un pis de l'Ajuntament i cada dia va al taller de Rels. Diu que distreure's, però on se sent orgullós de reivindicar la història de la gent que viu al carrer.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Aquest matí els bombers han donat per extingit l'incendi a la fàbrica de sofre Constantí que portava cremant des de dilluns a les 3 de la tarda.
El cos ha assegurat que aquest matí el material cremat ja estava totalment fred i per aquesta raó Protecció Civil havia processat a desactivar l'alerta del pla Plasecta. A més, aquesta matinada Protecció Civil també ha aixecat el confinament de la zona afectada pel foc.
L'incident s'ha produït just una setmana després del macrosimulacre que es va fer a Tarragona. En el cas d'ahir, el govern reconeix que el Plasecta es va activar una hora després que comencés l'incendi en una empresa de sofre de Constantí després d'analitzar-ne la seva evolució.
Des de l'executiu justifiquen aquesta decisió perquè, tot i que la companyia afectada no estava dins la normativa de risc i la crema de sofre posava en risc la salut de les persones. Ho ha reconegut el delegat del govern a Tarragona, Àngel Xifré, que ha explicat que, tot i així, davant la possibilitat que la combustió del sofre produís diòxid de sofre d'afectació lleu per les persones, es va activar el pla de risc químic. Xifré fa una valoració dels ferits.
Hi ha hagut dos policies locals de Constantí que immediatament que s'ha produït l'incendi han anat en aquella zona i una persona va tenir un incendi lleu, s'ha donat alta en el moment que ha arribat al Sant Allà, doncs s'ha donat l'alta. L'altre ha anat a Joan 23, que en aquest moment sabem que està en observació perquè sabem que no té res, cap afectació greu. Cal dir que hem actuat de forma molt precautòria.
L'empresa afectada, que és líder mundial en la producció de sofre per l'agricultura, assegura que el foc no ha provocat cap afectació a la salut pública.
I atenció a aquesta notícia. Primera condemna a Espanya per un cas de fake news. Aquest dimarts, l'Audiència de Barcelona ha jutjat el cas d'un acusat de difondre un vídeo d'origen xinès a través del seu perfil de Twitter i assegurar que els fets havien passat a Canet de Mar i que els autors eren dos persones marroquines. Els fets van passar l'any 2019.
L'usuari d'aquesta xarxa social ha acceptat una pena de 15 mesos de presó i una multa de 1.620 euros, a més de no poder treballar en cap feina docent, esportiva o de lleure durant almenys 5 anys. Ara l'Audiència ha de decidir si suspèn l'execució de la pena i el processat no ingressarà a presó a condició que no delinqueixi en 2 mesos. Tampoc creï perfils a internet per difamar i segueixi un curs d'igualtat de tracte i no discriminatori.
I a Barcelona, la Guàrdia Urbana estrena nova comissaria al barri del Raval, la Ciutat Vella. L'equipament s'ubica al número 4 del carrer de les Tàpies, just on hi havia l'antiga seu del Consell Comarcal del Barcelonès.
L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ja ha visitat les instal·lacions policials aquest matí, que entraran en funcionament d'aquí a 2 setmanes, i ha destacat que no és casual que la nova comissaria sigui el nucli de Ciutat Vella. Colau ha apuntat al Raval que hi ha molta vida en positiu, però també hi ha furts i altres fets delictius, i que, a part d'aquesta raó, s'ha reforçat la plantilla de la Guàrdia Urbana i s'ha obert unes noves dependències.
Mentrestant, davant l'augment d'atacs i baralles amb navalles, la Guàrdia Urbana de Barcelona també ha incorporat al patrullatge 52 detectors d'armes blanques.
Aquesta eina resulta útil en els escorcolls de persones sospitoses al carrer, però també en altres supòsits, com ara en controls d'alcoholèmia. La Guàrdia Urbana ja tenia 10 d'aquestes pales que en el passat s'utilitzaven en les àrees de custòdia, ara en desús.
I una bona notícia, la policia local de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, ha localitzat sa i estalvi el jove de 21 anys que portava desaparegut des de dissabte.
Sí, l'han trobat a la zona de Collbaix, un turó que hi ha al municipi de Sant Joan de Vilatorrada. Els Mossos van informar de la desaparició dilluns i van demanar la col·laboració ciutadana.
I un jutge de Vilanova i la Geltrú envia a presó provisional un home per haver fet una estrapada violenta a una dona d'edat avançada.
La víctima va relatar que dos joves l'havien fet caure a terra i l'havien arrossegat per arrencar-li una cadena d'or que duia penjada al coll. Prop del lloc dels fets, els Mossos van trobar un operari d'una obra i un policia local fora de servei que tenien un dels lladres retinguts a terra. Els agents mantenen oberta la investigació per trobar el segon implicat.
I una notícia que acabem de conèixer, l'Audiència Nacional envia a judici els extrajudicis de Convergència Andreu Viloca i Daniel Osàcar i l'exgerent del partit Germà Gordó pel cas del 3%. El fiscal els acusa d'organització criminal, frau a l'administració pública, corrupció entre particulars, tràfic d'influències, prevaricació i blanqueig de capitals.
El jutge Santiago Pedraz obre judici oral pel presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica a través de la licitació d'obres públiques. A més dels extrajudicis Osàcar i Viloca i l'exgerent de Convergència Germà Gordó, el judici s'obre per una trentena de persones més. El magistrat dona ara 3 mesos perquè els advocats dels acusats presentin els seus escrits de defensa.
Gràcies, Anna.
A vos.
I obrim plana esportiva. La plantilla del Barça ja ha arribat a Pamplona en aquesta nit. A 9:15 mirarà de mantenir el liderat de primera, Xavi.
Sí, l'objectiu dels blaugranes és puntuar sí o sí aquesta nit per assegurar-se el liderat de la competició després que el Real Madrid perdés ahir al camp del Rayo per 3-2. El partit d'aquesta nit, a més, suposarà l'adeu definitiu de Gerard Piqué, que dissabte ja es va acomiadar del Camp Nou. El central blaugrana va entrar en la convocatòria i avui podria gaudir dels seus últims minuts vestint la samarreta del Barça. Tant els blaugranes com l'Osasuna arriben al partit en una ratxa positiva. Els catalans han guanyat els últims 4 partits de Lliga i els navarresos, que són 5ens, no perden des de mitjans d'octubre. Ho van fer al camp del Villarreal. En la prèvia del partit, ahir, el tècnic Xavi Hernández ja avisava de la importància que tenen els 3 punts d'avui.
Quan no es guanya, doncs... Sempre és negatiu aquí a Can Barça, doncs. Per nosaltres és molt important acabar bé aquest període, crec que és molt bo, molt positiu, hem fet uns números sensacionals en Lliga i demà és clau aquests 3 punts per acabar bé, no? Per demostrar-nos a nosaltres que lluitarem per aquesta Lliga fins al final.
Les úniques baixes dels blaugranes per al partit són les de Kessier, Koundé, Memphis Depay, Araujo i Sergi Roberto. Per part de l'assessor, aquesta nit no podrà jugar el blaugrana Abde, s'ha dit aquesta temporada. El club navarrès, l'extrem, està lesionat, però és que, a més, tampoc hauria pogut jugar contra el Barça per la clàusula que hi ha a la seva cessió que li impedeix enfrontar-se a l'equip propietari dels seus drets. Una cosa semblant a la que va passar amb Nico en el partit contra el València. El partit d'aquesta nit començarà a 9:15 i es podrà seguir en directe per Movistar La Liga.
Abans del partit del Barça, però, a les 7:00 jugarà l'Elx Girona.
Serà el duel que obri la jornada 14. Els gironins hi arriben motivats després d'haver sumat els 3 punts en la passada jornada. Una nova victòria avui els asseguraria, per tant, afrontar la parada del Mundial lluny de la zona de descens. L'Elx afronta el partit amb un nou tècnic a la banqueta i, com va reconèixer l'entrenador del Girona, serà molt complicat esbrinar quin sistema de joc utilitzarà. El que sí que té clar Michel Sánchez és com jugarà el Girona. L'empat al Bernabéu i la victòria contra l'Atlètic de Bilbao són pistes que l'equip sembla haver trobat la fórmula i, per tant, aquesta tarda podria repetir-se el mateix 11 inicial.
I espero un partit molt difícil i que nosaltres som capaços de superar en el joc i en el rendiment a l'Elx.
El duel el Girona començarà a les 7:00 i es podrà seguir en directe per DAZN La Liga. L'altre partit que es juga avui és l'Atlètic de Bilbao Valladolid, que serà a les 8:00.
Mentrestant, aquest matí s'ha entrenat el primer equip de l'Espanyol, que juga demà contra el Villarreal.
Els pericos rebran un Villarreal en hores baixes després de la marxa d'Unai Emery i de l'arribada de Quique Setién a la banqueta, on encara no ha aconseguit fer guanyar l'equip. A priori, l'Espanyol juga a casa i, per tant, és favorit per endur-se els 3 punts i tancar amb una victòria aquesta primera fase de la Lliga, després de jornades seguides on porten empatant. Un partit on, per part del Villarreal, podria reaparèixer l'expericus Gerard Moreno, que porta 2 mesos apartat de l'equip per una lesió, però ell mateix ha anunciat avui que ja està preparat per tornar a trepitjar la gespa.
I encara en futbol, d'aquí 12 dies comença el Mundial i les seleccions nacionals van confirmant la llista de jugadors que el competiran.
Aquest matí, Dinamarca ha inclòs a la seva llista oficial el central del Barça, Andreas Christensen, i el davanter de l'Espanyol i exblaugrana també, Martin Braithwaite. Ahir, una de les candidates al títol, el Brasil, va desvetllar la seva llista amb la sorpresa de Dani Alves, que amb 39 anys, atenció, jugarà el seu tercer Mundial després de perdre's el passat, el de l'any 2018, per lesió. La llista definitiva de la selecció espanyola es farà pública aquest divendres al migdia.
La Lliga Professional de Futbol Femení ha denunciat que la Federació Espanyola està incomplint l'acord referent al salari de les àrbitres de primera divisió.
En un comunicat fet públic aquest matí, els responsables de la competició denuncien que la Federació ha enviat una nota als clubs demanant l'abonament de quasi 15.000 euros i no 5.000 euros, com es va pactar, que serien només la part dels honoraris de les col·legiades. A més, afegeix que aquest rebut inclou nous conceptes i imports que no van ser pactats, pretenent així percebre a nivell global unes quantitats majors a les acordades. De fet, la Federació Espanyola pretén imputar als clubs les quantitats que en el pacte ella mateixa es va comprometre a pagar. Per tot això, la Lliga Femenina anuncia que presenta un recurs davant del Consell Superior d'Esports perquè obligui la Federació a complir els acords assolits a principis de setembre.
En bàsquet, el jugador del Barça, Nikola Mirotić, encara la recta final de la seva recuperació.
El jugador ha tornat a entrenar-se aquest matí al marge de l'equip i això apunta a un retorn ben aviat, però el club encara no s'atreveix a donar una data exacta. L'equip de Sara Jessica Vicious ha començat a preparar avui la propera jornada d'Eurolliga, que jugarà demà passat dijous contra el Maccabi de Tel Aviv. Per aquest partit, l'equip marxarà demà cap a Israel just després de tornar-se a entrenar en una sessió a la ciutat esportiva. D'altra banda, aquest migdia a les 12 s'ha posat a la venda les entrades per a la propera edició de la Copa ACB, que l'any que ve es disputarà al Pavelló Olímpic de Badalona. Els tiquets es poden adquirir des de la pàgina web oficial de la Lliga ACB i el límit de localitats que pot adquirir cada comprador és de 6, però d'altra banda els equips que es classifiquin també tindran un percentatge d'entrades a repartir entre els seus seguidors.
En motor, dos dies després d'acabar el Mundial de MotoGP, aquest matí ha començat la pretemporada amb la mirada posada ja a l'any que ve.
Durant tot el matí, els pilots i els seus equips han estat trobant les noves motos amb les que competiran al Mundial de l'any que ve, al mateix circuit de Xest a València, on diumenge va acabar el campionat mundial. De temporada que ve hi ha força canvis als equips. Entren, per exemple, a Honda, els dos pilots que fins ara corrien a Suzuki, que ha abandonat el Mundial i que l'any que ve ja no competirà, que són Joan Mir i Àlex Rins. Avui també s'ha estrenat Àlex Márquez amb la seva Ducati i el petit dels germans Espargaró abandona Honda i avui ha provat per primera vegada la seva nova moto de l'equip GasGas. La jornada de testos del matí ha acabat a les dues i ara d'aquí uns minuts continuaran a partir de les 3 de la tarda i s'allargaran fins a les 6.
I tanquem la plana esportiva parlant d'hoquei, perquè el Mundial d'Hoquei Patins, la selecció espanyola, buscarà la victòria aquesta nit després de perdre el primer partit davant d'Argentina.
El combinat espanyol amb 7 catalans a les seves files ha caigut aquest dilluns per 4-2 davant la selecció anfitriona. Aquesta nit a les 9 hora catalana té l'oportunitat, per tant, de capgirar aquest mal inici amb una victòria davant a la selecció de Moçambic. L'objectiu dels espanyols és ara passar, per tant, com a segons de grup. I el primer pas és guanyar avui. La selecció de Moçambic, que ahir va perdre contra Angola 5-2 en el primer partit de la fase de grups. De la seva banda, la selecció absoluta femenina ahir va guanyar 2-0 a Xile i ara jugarà aquesta tarda a les 6 contra Portugal, que ahir es va estrenar golejant l'altre conjunt del grup A, que és França, per 0 gols a 8.
Gràcies, Xavi. Acabem, com sempre, amb la cultura. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
I un dia més parlem del Carràs, perquè la pel·lícula de Carla Simón continua fent història i és que ha estat nominada als Premis del Cinema Europeu.
El film optarà el Premi a la millor pel·lícula i el Premi al millor guió, que afirmen la mateixa Simón i Arnau Vilaró.
Si el sol fos jornaler, papé, no matinaria tant.
Papé?
Si el marquès hagués de batre, ja ens hauríem mort de fam. Jo no canto.
Aquesta es tracta de la primera producció en català nominada al Premi a la millor pel·lícula de l'Acadèmia Europea del Cinema, uns premis que es lliuraran el 10 de desembre a Reykjavik. També està nominada l'actriu espanyola Penélope Cruz pel seu paper a Madres Paral·leles. Els rivals del Carràs pel Premi a la millor pel·lícula europea seran la belga Klaus, l'austríaca La Emperatriz de Rebelde, la danesa Holly Spider i la sueca El Triángulo de la Tristeza, Palma d'Or de l'última edició de Cannes.
I una notícia trista, mort als 86 anys Llorenç Soler, realitzador de cinema especialitzat en documentals. A través d'aquest gènere va denunciar la situació de moltes minories marginades.
Nascut el 1936 a València, va convertir-se en un dels precursors del cinema documental independent. El seu objectiu sempre va ser donar veu a les persones que mai no n'havien tingut, com és el cas dels obrers que arribaven a Barcelona dels altres indrets d'Espanya. Aquests obrers van ser els protagonistes, de fet, de les seves primeres pel·lícules, que són El largo viaje hacia la ira i Será tu tierra, realitzades a finals dels 60 i també principis dels 70.
I el periodista i novel·lista extremeny Luis Landero ha guanyat el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles del Ministeri de Cultura.
El jurat d'aquest premi ha definit l'autor com un extraordinari narrador, creador també de nombroses ficcions amb personatges i excel·lent escriptura amb domini de l'humor i la ironia i amb un brillant paper de la imaginació. El jurat també ha afirmat que Landero pertany a la primera generació de la democràcia espanyola i que ha jugat un paper fonamental en la renovació de la literatura del país. El premi està dotat amb 40.000 euros i reconeix la tasca literària tant d'un autor espanyol en qualsevol de les seves llengües de l'Estat.
I en música, el cor de cambra del Palau de la Música Catalana comença la gira per tot Catalunya amb un concert que actualitza l'obra del cançoner popular.
Fins l'estiu vinent, el cor girarà pel país amb una selecció de peces del projecte privat L'Obra del Cançoner Popular, estroncat per la Guerra Civil, amb una mirada actual, però. Aquest dissabte el cor es va estrenar al Castell de Concavella, això és a Lleida, i la gira musical, que recordem durarà fins l'estiu vinent, passarà, entre d'altres municipis, per Sant Feliu de Guíxols, Cardedeu, Vic, Manresa, Lleida i Agramunt. La primera parada és aquest dissabte a Barcelona, al Petit Palau. Aquest any fa precisament 100 anys que Rafael Patxot va encarregar l'Orfeo Català i els especialistes en cançons tradicionals el projecte que comentàvem de l'obra del cançoner popular de Catalunya. El comissari d'aquest centenari de l'obra del cançoner popular, Jaume Iats, ha explicat que el projecte és únic a nivell europeu.
A Europa hi van haver a l'època molts altres projectes per recollir oralitat cantada, importantíssims, però un projecte tan global i tan col·laboratiu és una excepció a Europa.
Fins a l'esclat de la Guerra Civil, l'any 1936, aquesta missió col·laborativa de plegar va plegar a l'entorn de 60.000 cançons arreu de tots els territoris de parla catalana.
A tot això, el Palau de la Música farà una jornada de portes obertes el diumenge 20 de novembre.
I ho farà coincidint amb el dia de Santa Cecília, que és la patrona de la música. Per commemorar aquest dia, el Palau obre les seves portes i tallers de cant i farà tallers a Can Coral de 10 del matí a 3 del migdia per 1 euro. Les entrades les podeu adquirir al web o presencialment a les taquilles i la recaptació es destinarà al projecte Palau Vincles, que a partir de la pràctica coral el que fa és fomentar la inclusió social d'infants i joves.
Segona edició de la Setmana de l'Art de Catalunya ha programat fins a 84 activitats arreu del país amb inauguracions, presentacions, exposicions, rutes a peu i també l'anomenat Bus de l'Art.
La setmana està impulsada per Galeries d'Art de Catalunya i se celebrarà del 17 al 25 de novembre. Aquest programa inclou dues exposicions als museus de l'Empordà, això està a Figueres, i el de Cerdanyola. S'han sumat a la proposta 33 entitats, museus, fundacions i organismes i 21 galeries. De totes maneres, Mònica Ramon, que és la presidenta de Galeries Art de Catalunya, ha demanat que hi hagi més implicació de les galeries de cara, doncs, a les properes edicions.
Sí, sempre, en cultura sempre falta implicació, vull dir, no?
Malauradament. Exactament.
I encara parlant d'art, la Catedral de Tarragona ha assegurat que recuperarà la capella de Santa Tecla la Vella i també el seu jardí.
Aquest espai patrimonial, de fet, era el cementiri de la ciutat entre els segles XII i XIV i des de llavors, és a dir, des del segle XIV, ha estat el magatzem lapidari del Museu Diocesà. Els treballs de documentació, trasllat i conservació de les restes patrimonials van començar la setmana passada i estaran enllestits pel proper febrer, tot i que l'obertura, això sí, haurem d'esperar fins al proper mes de març. Els intents per reobrir l'espai van començar fa un segle i ara, en el marc de la commemoració de Santa Tecla 700, que n'hem estat parlant aquest any, doncs es farà realitat.
I els pobles de l'Alta Segarra s'han proposat divulgar el seu passat miner i aconseguir que sigui un atractiu turístic.
La conca carbonífera d'aquesta zona, que està a cavall entre l'Anoia i la Segarra, és la més antiga de Catalunya i també la més explotada. Tot i això, amb els més de 150 anys d'activitat minera al territori, doncs han quedat oblidats. Segons el responsable de Cat Patrimoni, Pere Tardà, això passa, aquest oblit, perquè el record que es guarda dels miners no és gaire bo perquè s'associa doncs, a un treball molt brut i també molt dur. Ara, l'empresa Cat Patrimoni s'encarrega de fer un exemple hostiu treball per localitzar, referenciar i també descriure tots els elements patrimonials i aquest treball servirà de base per a un futur projecte de recuperació del patrimoni miner d'aquesta zona de l'Alta Segarra. Pere Tardà ha explicat que un dels altres objectius és retre homenatge als mateixos miners.
I també, dins d'aquest procés, farem una part que és, sobretot, fer una llista dels miners morts amb el treball de les mines. És important també dignificar i sobretot homenatjar, no sabem ara actualment, quants miners hi van deixar la vida.
Això és interessant el que deia sí. Pere Tardà, perquè o sigui, després continuava explicant que, clar, que el que estava comentant, que no se sap quants miners hi han, el que passa és que tu vas per, en altres zones, però en aquest cas que estem parlant de l'Alta Segarra, tu vas per pobles d'allà i, clar, tots et comenten que hi havia un miner que va caure un pou, tots en tenen coneixement, però, clar, no hi ha com cap base legal ni identificada de tots els cossos de miners i aquest treball que estàvem explicant ara servirà, doncs, precisament per això i crec que és interessant destacar-ho. També, d'altra banda, Pere Tardà ha detallat que l'Alta Segarra era la zona minera més propera a Barcelona i a les zones industrials, doncs, per exemple, de Terrassa, de Sabadell o de Manresa, i per aquest mateix motiu doncs, estava molt densament explotada, que un dels motius que ho explica.
I tornem un altre cop cap a la música, perquè la cantant, compositora i actriu Helena Gadel ha publicat Et confesso.
Fa temps que ho penso i que no ho faig, fa temps que no t'escric. No és que no et porti a dins i aquí et tinc. Ets tan gran, tan poderós i tot ho fas tan bé. Discretament, sé que no em creus, sé que no m'entens. Segons de retorn que fan olor de tu.
Aquesta, de fet, és la primera cançó del seu proper àlbum.
I en aquest nou àlbum, Gadel el que farà serà alliberar-se i diu al seu enamorat que per moltes persones que conegui, ell és l'únic que habita dins seu. Gadel fa 8 anys que no escriu una cançó després del disc Delicada, que es va publicar doncs, el 2014. I en total, de tota la seva trajectòria musical, la cantant ha publicat 3 discos, tocant fusta, de madera i delicada.
I a Girona, el Festival Temporada Alta ha programat 9 espectacles a les aules d'escola i instituts gironins.
L'objectiu és que l'alumnat adquireixi competències culturals i artístiques de la mà de companyies professionals que estan compromeses doncs, amb la introducció, precisament, de les arts a les aules. Tots els espectacles són gratuïts i es fan a les instal·lacions de cada centre educatiu. Les propostes escèniques tracten sobre la salut emocional, els clàssics de teatre o els valors capitalistes. Per cert, que d'aquests espectacles sis són novetats respecte a edicions anteriors del Temporada Alta.
I acabem parlant de cine perquè el 34è Girona Film Festival bat rècords amb 424 projeccions i s'amplia amb unes jornades també dedicades a la tecnologia 3D.
El certamen, que se celebra fins al 13 de novembre, s'hi han presentat fins a 2.496 pel·lícules d'un centenar de països diferents. Evidentment, no han pogut sortir totes. D'aquestes 2.496, se n'han seleccionat unes 200 i han donat prioritat a les versions originals catalanes. El director del festival, en Lluís Valentí, ha aprofitat la presentació d'aquest dimarts per reclamar que s'aposti pel talent local.
Gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà.
Com avui de 1946 naixia Roy Wood. El compositor va ser el fundador de l'Electric Light Orchestra, que va triomfar amb aquest Mr. Blue Sky que estem escoltant. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias. Que acabeu de passar bon dia. What you do. Everybody's fine to do.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.